Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Avui dues qüestions per explicar-vos. Neus, per on comencem?
Doncs mira, comencem per una curiositat. Bé, són dues curiositats, de fet, eh? Una que té a veure amb unes curses que són molt pròpies des de fa temps, les maratons, que s'han posat molt de moda d'un temps cap aquí, se n'han fet sempre, eh? Ja la Grècia antiga se'n feien, però la cosa sabeu que ara ha anat a més. I ara, per exemple, des d'aquest cap de setmana passat a Barcelona hi ha una línia blava que recorre 42 quilòmetres, 195 metres exactes pels carrers de Barcelona, perquè marca el recorregut de la marató que es farà de Barcelona d'aquest any, no? I llavors tu dius, però per què 42?
Sí,
com a 145 metres?
Per què, no?, aquesta xifra?
Doncs bé, diu la llegenda que un guerrer grec que es deia Filípides va córrer des de la població de Marató, d'aquí el nom, fins a Atenes. Va fer la distància, que eren uns 40 quilòmetres, corrent per donar la notícia de la victòria grega sobre l'exèrcit persa. I es diu que quan va arribar només va poder dir "hem vençut" i va morir. Va
caure.
Sí, esclar, noi, havia vingut aquí corrent 40 quilòmetres, l'home no devia estar prou entrenat. El cas és que, bé, tot i que era un guerrer, doncs això ho diu la llegenda, eh? Llavors, què
això
passa?
Això se'n diu matar el missatger, eh?
Bueno, el pobre missatger va morir ja de cop i volta. Com a mínim va poder arribar i dir "hem vençut", que no gaire res més. Però vaja, després, segles després, per això estem parlant d'una llegenda de l'antiga Grècia, el 1896 es van celebrar el que es considera els primers Jocs Olímpics de l'era moderna, eh? On els organitzadors van voler incorporar una prova atlètica que rendís d'alguna manera honor a l'antiga Grècia. Aleshores, que es van inspirar amb la llegenda de Filípides per celebrar aquesta primera marató.
Sí.
No li van posar aquest nom i llavors van decidir que la distància seria propera als 40 quilòmetres per la història que hi havia en aquell moment. La intenció, evidentment, era que cap corredor arribés al final i li passés el que li va passar al senyor Filípides, però venia d'aquí la distància. Però es diu que...
Perquè, perdona un moment, no es van plantejar la possibilitat de fer relleus?
Bueno, llavors ja hi ha les curses de relleus, però
ja,
aquesta
ja
no. Aquesta havies de fer com ell. Ell va anar d'un cantó a l'altre, però que es va morir. Això, aquesta última part no havia de ser. Bueno, si la fes jo, la marató, potser sí que acabaria com ell. Però la gent que ja està entrenada no li passa. Però què va passar? Doncs que es diu que els Jocs Olímpics de Londres del 1908 va ser el lloc on per primera vegada es va recórrer la marató de 42 quilòmetres i 195 metres. Una distància que s'atribueix a la reina d'Anglaterra d'aquell moment, que era Alexandra de Dinamarca. Perquè diuen que ella va determinar explícitament que el tret de sortida de la cursa es donés davall, davant del castell de Windsor, perquè volia que els petits de la família reial poguessin veure els atletes des de la finestra.
Sí.
Fos que es cansessin si havien de baixar amb el poble. I volia que, clar, hi acabés davant de la tribuna d'honor, on ella presidia, de l'estadi olímpic. Què passa? Que la distància entre aquests dos punts era 42 quilòmetres, 195 metres. I ell ho va disposar així, i a partir d'aquell moment es va fer servir aquesta mesura fins que el 1921 es va estandarditzar aquesta distància. És a dir, la prova de la marató té aquesta distància, no? Es diu que potser sense la intervenció britànica o de la monarquia britànica o de la reina Alexandra, avui dia serien uns 40 quilòmetres, més o menys com s'havia fet al principi. Que de per cert molta gent segur que agrairia no haver de fer 2 quilòmetres, 195 metres més. Quan arriba al final i esteu traient el fitxa per la boca, penseu amb la reina d'Anglaterra.
Amb la reina, sí, que era perquè els seus nets...
Sí, sí,
no...
bueno, tots els petits. Sí. Ho veïssin des de la finestra,
exacte,
com sortien.
Exacte,
eh?
Sí, sí, perquè llavors no es cansessin.
Exacte, i llavors per això, clar, quan es va mesurar la distància entre aquell punt que ella volia i el lloc on havia d'acabar, aquests, al voltant dels 40 quilòmetres, va acabar amb aquesta xifra tan exacta que després s'ha anat repetint en altres maratons i ha quedat una mica com institucionalitzada. Ara marxem una mica més lluny, anem a Texas.
A Texas.
Anem a Texas. Allà, Laura Young, que és una comerciant d'antiguitats de Texas, un dia estava passejant i va veure en una botiga de segona mà d'Austin, allò clar, ella revena i mira per aquests llocs perquè li agrada, un bust de marbre. Un bust de marbre, així és allò en plat una mica l'antiga Grècia, que deia, portava una etiqueta que li penjava, no sé si de l'orella o del nas, que deia $34.99. I va dir, cara, mira, me l'emportaré a casa. Va agafar el bust, el va posar allà al cint del conductor, li va posar el cinturó, sí, perquè hi ha una imatge, hi ha una imatge d'això.
No, no, és que sí, escolta, amb una frenada brusca, un cinturó, ai, un bus d'aquests, l'impacte pot ser brutal, eh?
Bueno, a la fotografia es veu amb el nas allò una mica, saps, allò enganxat?
Sí.
Que, suposo que ja devia venir així, no, no és que ella l'hagués d'enganxar perquè com a mínim no s'explica que tingués cap accident amb el cotxe. Tot el que ella, bueno, se'l van portar a casa i va dir, escolta, llavors va fer algunes consultes, clar, perquè a més ella és comerciant d'antiguitats, va dir, ostres, això?
Sí.
Que val $34, jo diria que allò molt fals no deu ser, no? I va fer unes quantes consultes i va veure que era una estàtua romana de 2.000 anys d'antiguitat i que tenia un valor incalculable. Per tant, hagués fet un negoci rodó, perquè t'ho imagina't, no? $34, si no fos, perquè no es pot vendre.
Perquè és patrimoni.
Perquè és patrimoni, perquè era propietat del rei Lluís I de Baviera,
sí,
i per tant és patrimoni de Baviera d'Alemanya, del govern.
Ah, mira,
però
van el tema
parar...
dels tresors.
Ah, exacte, que a vegades dius, mira, un troba un... Perquè, escolta, aquesta senyora havia fet el negoci del segle. Clar, què va fer primer? Es va posar en contacte amb dues cases de subhastes, la de Bonhams, la de Sotheby's, perquè va dir, calla, calla, que subhastaré el bust aquest i d'aquí em faig d'or. Però, clar, ells sí que li van confirmar, perquè ho van tassar, tenen els seus experts, li van confirmar que sí, sí, que era un bust de l'antiga Roma, però clar, amb les investigacions que després van fer posteriors, li van confirmar que clar, que això pertanyia al govern de Baviera i que li van dir, malauradament, senyoreta Young, l'haurà de tornar, perquè no pot veure. Bé, ara s'ha fet públic tot una mica el procés, han passat 4 anys des que ja el va adquirir, fins que bueno, van fer totes les comprovacions, etc etc. Durant tot aquest temps ha estat a la seva saleta d'estar. Tu anaves a casa a la Laura i veies allà el bust, que diuen que ha de ser més
és
o menys...
aquell que li cedeixen
sí,
perquè el tingui al menjador de casa una temporadeta. No?
Exacte, doncs ella el té allà. Després, ara s'està exhibint al Museu d'Art de Sant Antonio a Texas mateix.
Sí.
S'estarà un anyet fins al maig del 2023, que llavors allà ja ha negociat que es tornarà cap a Alemanya, la ciutat bavaresa original. No? De fet, el bust és de finals del segle I abans de Crist o principis del segle I de després, bueno, allò que les dates ballen una mica, i diuen que havia format part de la col·lecció d'art del rei Lluís I de Baviera.
Mm-hmm.
El rei el va comprar al segle XIX i el va exhibir a una rèplica a escala real d'una casa de Pompeia que tenien, que es va fer en aquesta localitat de Baviera. Li van fer una rèplica de la casa i ell li va posar aquest bust i aquesta casa va ser bombardejada per les forces aliades durant la Segona Guerra Mundial.
I a partir d'aquí va ser...
A partir d'aquí va desaparèixer part de l'art, que això passa malauradament sovint. Quan hi ha guerres, hi ha conflictes, desapareixen coses i mai se sap si han estat destruïdes o algú ha aprofitat i mira, escolta...
Sempre hi ha gent que hi entén en aquests casos, eh?
Sí, sí, que té una bossa molt grossa i que se l'emporta. Es creu que aquest bust representa un fill de Pompeu el Gran, que va ser derrotat a la batalla per Juli Cèsar, o Neró Claudi Drusus Germanicus, que era un comandant romà de les forces del qual van ocupar el territori alemany. Clar, no se sap ben bé segur, eh? Com va arribar fins a Texas? D'entrada és un misteri. El més probable, diuen, és que se l'emportés algun soldat nord-americà que el va aconseguir després de la guerra, no se sap com,
sí,
i que se l'emportés cap allà i anés a parar allà a Texas, no? De totes maneres, és això. Ella, malgrat l'ha comprat, no és la propietària legítima d'aquest bus perquè Alemanya mai l'ha cedit ni l'ha venut. El donava per perdut perquè no hi era, però pertany al govern, o sigui, a Alemanya mateix, no? Llavors, també es va preguntar a la botiga a veure d'on li havia arribat. No han pogut explicar, o no han volgut explicar, com els hi va arribar aquest bust.
Però vaja, en qualsevol cas, ignoraven la seva procedència.
Home, perquè... venent-lo per $34,
clar,
ja dic jo que sí.
Clar, clar, perquè
ja
si
jo
no,
que sí.
A veure...
Ells el tenien allà com, mira, un diu, ai, jo què sé, un... Bueno, ho tenien allà per això, perquè ho posessis al menjador de casa, no? Sense pensar que això era una història, una relíquia antiga, de veritat.
Clar, 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 on vas a parar. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. No podem, quan anem a botigues de segona mà i anem a fires d'antiguitats, no podem mai i despreciar
subestimar
res del que hi podem trobar, perquè, escolta, per cap preu, a vegades et pots emportar a casa, vés a saber quina relíquia. El cas és que tinguis la paciència, la capacitat i els contactes per investigar
d'on ve allò
i, sobretot, el valor que té, no? Que això moltes vegades ens passa per alt, no? És a dir, o no tenim temps o no hi parem prou atenció, però
això
a vegades...
Això ha passat a molta gent que ha tingut coses a casa durant X temps i que de cop i volta, perquè algú conegut o algú li ha dit, escolta, això... Ara bé, també és veritat que això no és garantia de fer negoci, eh?
No, no,
perquè,
no.
Perquè,
no.
Mira, en aquest cas el que he fet és tornar una peça de valor artístic important al seu lloc d'origen.
Això és com quan, per exemple, perds un membre de la família i has de buidar el pis.
Sí.
Sempre s'ha de tractar amb molta cura.
Sempre.
Tot el que hi ha més enllà del valor sentimental, perquè vés a saber quin passat tenen aquells objectes, no?
Sí, senyor.
Molt interessant.
Doncs mira...
Tuiting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Aquesta primavera canvia la tablet, el mòbil o el portàtil amb la seguretat de tenir un servei tècnic a mida. I ara, que arriba el bon temps, tenim rellotges d'activitat per gaudir al màxim dels esports a l'aire lliure. Tuiting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 972 26 24 25.